Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvolguts oients de Ràdio Balaguer. Benvinguts a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista. Hem tornat a estar confinats sense sortir del nostre municipi els caps de setmana, si no és per treballar. Ben just la setmana passada va començar una nova desescalada. Si una cosa tenim clara és que aquestes festes nadalenques seran ben diferents i poc socials. El malnom de Covid-19, hauria de ser cartuixo. No pels disturbis i els avalots que comencen a sorgir, sinó pels monjos cartuixos, pels cartuixans. El virus vol que portem una vida monacal, hora et labora, tancats a la cel·la, al cubicle que molts tenen per casa, amb vot de pobresa i castedat inclosos. És clar, potser sí que en el fons el virus és una plaga divina. És clar que hi ha països, no necessàriament dictadures, on els ciutadans poden portar una vida relativament normal, sense tocs de queda. Tenen en comú que no són Europa ni Amèrica. Són països on, quan el govern diu A, la gent fa A pel bé comú. Ja abans, japonesos, taiwanesos, coreans del sud, es posaven mascareta per no contaminar els seus conciutadans i tenir la grip, per posar un exemple. Als països Covid, com el nostre, el govern diu A i la meitat de la població se li fot a la cara. I l'altra meitat a l'esquena, perquè el més greu, encara i això, és que els que pels matí ens diuen que fem A, per la nit se'n van de festa amb 150 persones de la Jet Set per riure les gràcies al propietari d'un diari, sense mascareta, Illa Superstar. I altres, no ens centrem només en el pobre ministre, que altres ho han fet. I mirem-nos bé tots nosaltres, perquè tots ho hem fet. Tenim una bona notícia, és que Trump ha perdut les eleccions. Biden també, perquè el Senat és republicà i Trump no té clar qui ha perdut les eleccions. I sembla que busca algú a bombardejar, com Iran. El gener cau lluny, vés a saber què ens passarà. Una mala notícia també és que el canvi climàtic avança, i més ràpid. Som a finals de novembre i encara vaig a cos de camisa sense samarreta. A països on mai abans hi havia tifons o huracans, com per exemple Somàlia, que els pobres somalins, a més de pobres a sobre, li ha vingut ara el canvi climàtic, com no podia ser, i en comencen a tenir. Bé, deixem aquest repàs de l'actualitat i parlem una mica del programa d'avui. Avui tornarem a repetir el format de taula rodona. Aquest cop estarà formada per socis sèniors del Centre Excursionista, per parlar-nos una mica del passat i del present de l'excursionisme. Concretament ens acompanyaran l'Amador Bonet i el Josep Maria Segovia, que ens portaran dues visions complementàries de l'excursionisme. Com de costum, però, farem un breu, brevíssim, pel confinament, repàs de l'activitat del Centre Excursionista del mes de novembre i del proper mes de desembre. Que no podem sortir del municipi el cap de setmana. I en breu, amb una mica de sort, podrem sortir de la comarca. Podrem sortir de la comarca. Gràcies a Déu, la Noguera és gran i variada. Des del Pla de l'Urgell ho tenen més fotut, perquè negar-ho. Però abans, tornem a recordar una qüestió que ja vam dir una mica al programa anterior. Els socis del Centre Excursionista i aquells que ho vulguin ser, estaria bé que, si volen fer algun canvi en la seva llicència o volen donar-se d'alta o qualsevol altra cosa de cara al proper any, haurien de posar-se en contacte amb la secretaria del Centre Excursionista al correu secretaria@cebalaguer.cat. I avui també acabem amb la proposta conjunta en Fem-me Camí sobre la volta al pantà de Sant Llorenç. Comencem a caminar el programa d'avui.
Camins del Pla i la Muntanya.
La ruta circular al pantà de Sant Llorenç de Montgai és un recorregut de 8,5 km amb un desnivell de 163 metres, una durada de 2 hores i mitja i de dificultat fàcil.
La ruta ens portarà a conèixer un entorn de valor incalculable que tenim a tocar de casa. Ens transportarem a la prehistòria, a l'època neandertal, al jaciment arqueològic de Roca dels Bous i coneixerem els diferents tipus de vegetació que envolten el pantà i la fauna que hi habita, destacant gran nombre d'aus aquàtiques. Alhora, gaudirem de vistes espectaculars al Segre, a la Paret de l'Os i les serres del Montroig i Monteró.
S'hi pot arribar en cotxe i deixar-lo al poble de Sant Llorenç, al pàrquing que trobem just a l'entrada o al càmping La Noguera, que trobem a mig quilòmetre abans del punt d'inici. També s'hi pot arribar amb el tren de la línia Lleida-La Pobla de Segur.
La ruta s'inicia a peu sortint del poble en direcció al càmping La Noguera, on començarem a vorejar el pantà en direcció a la presa per un camí ample. Travessarem la presa, que data de 1929, i just després ja ens endinsem en una zona boscosa. Una característica d'aquest embassament és que manté un nivell alt i constant d'aigua, cosa que l'ha fet la llar ideal de desenes d'espècies d'aus aquàtiques.
Anirem seguint el camí i gaudint de les vistes de muntanyes tan característiques de la zona com la Coma de Gelis, amb la seva cresta allargada tan particular. Des d'aquest sender que s'endinsa de forma irregular pel bosc de Ribera també tindrem una fantàstica vista de la Paret de l'Os, a l'altra banda del pantà, murs emblemàtics dels escaladors de Ponent.
Resseguint el sender, gaudirem de vegetació de ribera, pinedes de pi blanc i antics camps de conreu, ara ja abandonats. Tindrem també l'oportunitat de conèixer la variada fauna que habita la reserva natural de la fauna salvatge de Sant Llorenç de Montgai, així com diferents vistes a les serres que envolten el pantà, com les properes Serra de Monteró, Sant Cristòfol i Serra de Montroig.
El sender que seguim acaba a tocar del pont d'Escalera. El creuarem i seguirem, ara ja per asfalt, en direcció a Sant Llorenç de Montgai. El sender que seguim acaba a tocar del pont de l'Escalera. El creuarem i seguirem ara ja per asfalt en direcció a Sant Llorenç de Montgai. Tenint en compte amb el trànsit, caminem per la carretera que transcorre entre àlbers a tocar de les vies de l'escalada. Al cap d'un parell de quilòmetres entrarem al poble i travessant-lo pel seu carrer principal finalitzarem la ruta. Us recordem que es tracta d'una excursió adequada per a totes les edats.
Haurem de portar aigua, ja que només se'n troba al final del recorregut.
Caldrà prendre precaució al caminar quan s'estreny el sender a la vora del pantà i en el tram de carretera al final de la ruta.
La comoditat del recorregut el fa adient per poder gaudir de l'observació d'ocells i fauna, així com també poder fer fotografies.
I al ser circular, la ruta la podem fer tal com l'hem relatat o en sentit contrari. Acabem de fer una aproximació de la flora i la fauna i el traçat de la ruta circular per l'embassament de Sant Llorenç de Montgai, una de les rutes estrella de la comarca i que té la virtut de tenir el nostre riu Segre com a protagonista. Anem a completar la ruta amb anècdotes històriques, curiositats patrimonials o repassant l'oferta turística.
Així és, i la primera curiositat és el nom de la vila. Oficialment s'anomena Sant Llorenç de Montgai, però aquest és un nom recent. El nom històric era simplement Llorenç. I és així com apareix als mapes des del segle XVII. I com encara anomenen la gent gran de la zona. Ara bé, en èpoques de dictadures i règims conservadors castellans, es va afegir el Sant Lorenzo al davant. I avui en dia no són pocs els vilatans que reivindiquen de deixar el topònim tal com està, davant dels que voldrien recuperar el nom original.
Afegim que Llorenç no és l'únic cas d'una població catalana on s'hi ha afegit algun sant al nom popular. Sant Carles de la Ràpita o Horta de Sant Joan són exemples de poblacions que són conegudes pels veïns com la Ràpita o Horta.
Segona curiositat. Durant el referèndum d'independència de Catalunya del 1 d'octubre de 2017, el govern, avui en dia empresonat o a l'exili, va fer servir un cartell que es va convertir en la imatge del referèndum. Segur que ho recordareu, si veia una via de tren bifurcada en dues, i el text que l'acompanyava deia la frase «Vas néixer amb la capacitat de decidir i renunciaràs». És una imatge que va ser presa precisament des de l'estació de tren de Llorenç i per això, des del mateix estiu del 2017, l'estació s'ha convertit en un fotocall per a tots els que busquen de fer turisme responsable, compromès i alineat amb els valors de la democràcia.
I per l'oferta cultural, Llorenç compta amb diferents monuments i llocs patrimonials per als amants del turisme cultural. Per parlar-ne de tres, l'església neoclàssica de Sant Llorenç, al nord de la vila, l'ermita de la Mare de Déu del Castell, al cap de la serra situada a ponent del poble, o bé les restes de l'antiga fortalesa andalusina, també coneguda com el Llorenç Vell. Avui, però, us parlarem del monument més antic, poc visible si no es coneix. És el jaciment neandertal de la Roca dels Bous. per al que haurem passat per davant resseguint el tram de carretera entre la vila de Llorenç i el pont de l'Escalera.
Us proposem de visitar la Roca dels Bous a través dels arqueòlegs que l'han estat estudiant en una visita interactiva que es fa amb el suport de tablets. Ho organitza l'Espai Orígens de Camarasa i és una activitat guiada en la que cada participant compta amb una pissarreta electrònica per anar seguint les explicacions amb elements audiovisuals, recreacions i reconstruccions virtuals.
Des de l'Espai Orígens, també sense marxar de Sant Llorenç, gestionen un parc arqueològic a la vora de l'ermita del Castell, amb activitats familiars com aprendre a llançar llances, tal com ho feien els nostres avantpassats, o a fer foc amb un arquet i un suport de fusta. Activitats pedagògiques i didàctiques per al que voleu aprofitar el turisme d'aprendre. Trobeu més informació a www.espaiorigens.es.
Si us agraden les emocions o fer activitats esportives en plena natura, heu de saber que l'empresa Camarasa Activa ofereix l'activitat de caiac i l'activitat de paddle surf a l'embassament de Sant Llorenç de Montgai. Els horaris i les condicions econòmiques les trobareu a camarasactiva.com.
En una bona activitat no hi pot faltar una bona proposta gastronòmica i Sant Llorenç de Montgai no és l'excepció. A la mateixa vila hi trobareu el restaurant El Mirador del Llac, un lloc romàntic ideal per fer un sopar a la fresca tot contemplant el riu Segre i les parets del Monteró, però també un lloc ideal per a fer un vermut.
A tocar del pantà abans de l'arribada al poble hi teniu el restaurant del càmping La Noguera, obert a tots els públics, també de fora del càmping. Cuina ben elaborada en un dels establiments referents de turisme de la comarca. Us el recomanem sobretot si veniu amb nens i voleu un lloc on puguin jugar i córrer sense perills.
No volem acabar, però, sense fer un prec. Des de la presa de Sant Llorenç de Montgai fins a Balaguer només hi ha 7 quilòmetres i una xarxa de camins agraris fan que sigui possible anar des de la presa fins al pont de Sió de Balaguer amb una hora i mitja a peu. Però el camí no està senyalitzat i hi ha trams que passen per propietats agràries perquè no hi ha marcat el camí pel bosc de Ribera.
Aquests dies que celebrem que s'ha obert el camí de la Vultra per l'Horta de Vall, de Balaguer fins a les Franqueses, toca reivindicar que se li doni continuïtat per l'Horta d'Amunt. I així anar recuperant a poc l'històric Camí del Segre, aquell camí que cohesiona la nostra comarca des de la zona més alta de la comarca, riu amunt, de Pons, Gualter i Tiurana, fins a la part baixa, amb Menàrguens, Termes i Torrelameu, riu avall.
Camins del Pla i la Muntanya.
En novembre és un mes de foc a terra i mirar per la finestra, o el que diem ara Netflix i manta. Tot i que aquests darrers dies siguin inusualment calorosos, el novembre sol ser el primer mes fred, arriben les primeres boires i l'entorn canvia. I per més inri, el confinament municipal no ens permet aspirar a grans excursions. El cap de setmana ens limitem a fer caminades de diumenge al matí. Per aquests motius i altres, aquest sol ser un mes d'impàs en els esports de muntanya, a cavall de la temporada d'estiu passada i l'inici d'una nova temporada d'hivern. És moment de pausa i fer balanç.
En el programa d'avui ens hem proposat tenir una conversa pausada amb dos dels socis més grans del Centre Excursionista de Balaguer per reflexionar i repassar l'excursionisme d'ahir i d'avui. Així doncs, escoltarem la veu de l'experiència des de dues perspectives ben diferents.
Però abans de la conversa, coneixerem qui són. Comencem presentant un autèntic històric del Centre Excursionista de Balaguer.
Pues soc Amador Bonet, soc excursionista de tota la vida, visc a Balaguer, vaig vindre de petit a viure a Balaguer, soc fill de Lleida, en fi, tinc 84 anys i la meva afició pel muntanyisme i l'excursionisme no ha decaigut mai.
De família excursionista, Amador Bonet pràcticament ha caminat tota la vida. Recorda amb sarcasme la infantesa marcada per la guerra.
Com que vaig néixer abans de la guerra, penso que va néixer aquesta afició ja quan bombardejaven les bombes, que havíem de córrer cap aquí i cap allà. Sí, perquè jo vaig sobreviure al bombardeig del Liceu de Lleida. Jo no estava dintre del Liceu, però estava fora al carrer, tenia pocs mesos, i no em van matar de miracle.
Sí. I a caminar?
A caminar, pues, de petit ja em feien caminar els pares, o sigui, els meus pares eren excursionistes, no? Pues jo ja, 6, 7, 8 anys ja... Bueno, al principi, com que no hi havia vehicles, pues anàvem amb el tren, pues cap als pobles, Vilanova de la Sal, fins a Aige, tots aquests pobles, no?, que podíem anar amb el tren. I llavors, pues mira, pujàvem al Montsec, travessàvem el Montsec, fèiem travessies cap a Rúbies, o sigui, tot això ja ho fèiem perquè només no teníem vehicles, havíem d'anar al tren, no? Després a buscar bolets, que també era una manera d'excursionisme. Clar. Això pels boscos, també.
I no hi havia molta afició, tampoc, no?, en aquella època?
O... No, érem quatre els que ho fèiem. Hi havia molt poca gent. Ara és impossible. Ara està saturat.
Després de l'intent de refundació del Centre Excursionista de Balaguer, el 1952, Amador Bonet va ser dels pocs que va continuar l'afició.
Però allà ens vam quedar tres companys que vam continuar fent excursions cap a la Vall d'Aran i tot això, vull dir, bé, però tres només, d'aquell centre excursionista. A l'any 53, allí encara hi havia una collada de gent, però llavors les autoritats, el governador va dir que aquell centre s'havia de desfer, es va desfer. Però nosaltres vam continuar. Nosaltres sempre érem tres companys que ho fèiem i sortíem d'aquí, del bar Condal, d'aquí a la plaça, i sortíem d'allí cap al tren i llavors, quan arribàvem a la Pobla, doncs, amb un camió, perquè llavors no hi havia gran cosa, doncs, a la caixa del camió te portaven cap a Caldes de Boí i llavors allí doncs, a travessar cap a... fins a França, inclús. Sí, sí. Mos estàvem una setmana per dalt, en una tenda de campanya, però en sols, també.
No hi havia gent que fes no, això.
No, no.
No?
I sense guies, vull dir, anàvem mirant les fites, anant mirant les fites que trobàvem, perquè si no, no sabíem on anàvem.
Ni camins marcats, ni...
No hi havia res, no, els carrers no hi eren. Sí, hi va haver una anècdota, doncs mira, que... potser, no ho sé, és una anècdota així una mica d'allò, però bueno, se'ns va presentar a la Falange i ens va proposar d'anar vestits de falangistes des del bar Condal fins a l'estació. I si anàvem vestits de falangistes, mos pagaven els viatges, mos pagaven l'equip i al tren mos podíem tornar a canviar de roba.
Hosti.
I nosaltres mos hi vam negar. Tot era per donar la imatge que el Front de Joventuts, que es deia, que feia una labor. I com que érem els únics tres que ho fèiem, doncs ens van fer aquesta proposta i la vam denegar. El centre va fer un llibre als seus 70 anys i aquesta anècdota està reflexada allí també, que també me la van preguntar.
Sí. Entenc també que a vegades també es volia potser polititzar, no?
Sí, sí.
L'excursionisme
sí. Sí, bueno, és que quan lo van desfer... van considerar que estava polititzat, perquè hi havia gent gran que havia estat significada per la guerra i llavors les autoritats van dir que allí era un cau de comunistes. I es va desfer. Que era mentida, perquè nosaltres res de res. Si érem joves i no teníem cap idea política, nosaltres només volíem la muntanya. No.
Com també ens explica que s'ha popularitzat els esports de muntanya. Abans les prioritats en el cap de setmana eren unes altres.
La gent abans no tenia aquesta afició de caminar. Eren quatre... Però la gent s'estimava més anar al bar, al cine i totes aquestes coses. Això del deport s'ha fomentat després, més tard. Però llavors la gent està cansat, suposo.
De treballar i volien treballar. Altres aficions.
Sí, volien altres aficions al cine, al ball i aquestes coses. Nosaltres no, nosaltres mos anàvem d'excursió i quan veníem llavors mos dutxàvem, mos rentàvem i mos anàvem a ballar.
Els camins, les muntanyes i els objectius també eren ben diferents. Anar al Pirineu es convertia en tota una aventura.
Sobretot el Montsec, que era la muntanya de referència. Montroig, Montsec, perquè no podíem anar més lluny perquè no teníem medis.
Els Pirineus queden...
Quedaven lluny. Bueno, quan fèiem això dels Pirineus mos hi estàvem una setmana, eh?
Clar.
Estàvem una setmana, sí.
I és quan anàveu a França, amb camion i...
Sí, sí, amb camion. Jo he entrat a França a la caixa d'un camion. Sí. Sí, una vegada vam anar a veure el Tour, la Volta a França, i vam caminar fins a la Vall d'Aran i al final vam poder entrar amb un camion, ens vam portar a la caixa d'un camion fins a l'Utxon.
Camins del Pla i la Muntanya.
Josep Maria Segovia té 77 anys i en fa 30 que va començar a caminar. Aquesta afició va sorgir gràcies a uns companys seus i de tot aquest temps destaca la pujada a la Pica d'Estats. Actualment, el seu repte és acabar el que va començar fa 6 anys, el Camí de Santiago. Però com va començar aquesta aventura?
Vaig començar el 2015 i el vaig acabar l'any passat, el 2019, amb diferents etapes, durant 4 anys. Aquest any 2020 he fet el Camí Aragonès, que va de Canfranc a Logronyo, i estic preparant el Camí del Nord. Ara, els anys no perdonen i veurem el que pot passar d'aquí l'any que ve.
El Camí de Santiago amb la pandèmia.
Aragonès, perquè els 9 dies que he estat caminant, sol completament. Tant amb albergues com caminar per d'allò, per les rutes que feia cada dia.
Com la podria definir, aquesta experiència?
Jo, no ho sé, estic enganxat com si fos una droga amb el Camí de Santiago. M'agrada. I sobretot, quan vaig acabar els 4 anys que em va durar el Camí Francès, que diuen que és el més popular de tot, perquè allí trobaves molta gent, parlaves amb molta gent, veies dels puestos, perquè venen gent de tot el món, i això pues, em va agradar molt. Aquest any ha sigut tot el contrari.
Això sí, tot el camí com a peregrí.
Des del meu punt de vista, fer-la tipus peregrí. És a dir, per exemple, hi ha molts companys que no hi tinc res que dir, fan un d'allò, fan el Camí de Santiago, van a motels, a l'acabar... No, per mi. Jo sempre amb la motxilla al coll, camí i el d'allò, i a les nits pues, amb albergues. I la majoria de les vegades ja tens de posar taps a les orelles, com és natural, però com que estàs cansat, dorms igual.
Ha fet també altres rutes com les Peulles, les Carenes i la Ruta dels Castells.
Cada any, aquest any 2020 ho van anul·lar tot, però cada any faig les famoses Peulles, que fan aquí les Avellanes. Després faig també els d'allò, aquesta ruta de Trem, que és el d'allò, en diuen les Carenes, que sempre la millor ho coneixeràs, tot això. I anys atràs, aquesta ja ho vaig deixar de fer, eren aquestes que fa, aquesta famosa que fan per la Segarra, de la Ruta dels Castells, que és molt llarga, però aquesta ja la vaig deixar de fer, l'he fet 2 o 3 cops, ja, però parlo d'anys atràs.
Camins del Pla i la Muntanya.
Després de la presentació dels convidats d'avui, comencem amb la taula rodona, on parlarem del passat i present de l'excursionisme.
Es coneixen de fora del centre excursionista. Els dos són socis, però mai han coincidit en cap excursió. Avui, separats en 2 estudis, tindran l'oportunitat de conversar cara a cara.
Jo el conec des de que era petitet. Jo l'he conegut sempre.
Sí, l'he conegut sempre?
Sí, tota la vida, suposo que sí. Ell a mi també, no?
Sí, tant.
Sí. A més, hem estat, o sigui, hem tingut relacions comercials, mútuament.
Exacte.
I el centre excursionisme també, suposo.
No, el centre excursionista, amb ell jo no he coincidit, el centre excursionista. No he coincidit.
Som socis, però no hem coincidit mai en cap caminata.
Però amb relacions comercials, sí.
Doncs ara és el moment de coincidir, entenc que per això obrim un nou meló. I parlarem de com era l'excursionisme en la vostra època de joventut, no? Des de la nostra perspectiva, també hi ha moltes coses que a dia d'avui ens semblen molt normals.
Sí.
Però entenc que...
Bueno, pues, si vols que t'ho diga, érem espardenyes embetades, re de botes, sinó espardenyes, eh?
Sí.
I a vegades ja fan neu amb espardenyes. Sí. No hi havia equips, de cap manera.
Ara, per exemple, nosaltres quan anem a caminar o quan quedem per qualsevol cosa, quedem per WhatsApp, no? I moltes vegades parlem per WhatsApp, ens truquem al mòbil i és una cosa molt habitual.
Sí.
I en pocs minuts podem organitzar un cap de setmana de 6 o 7 persones d'anar a caminar.
Sí.
Però abans com quedàveu, no? Com us trobàveu per anar a caminar?
No, ens trobàvem a l'Acció Catòlica.
Sí.
Aquí a la plaça hi havia l'Acció Catòlica, aquí al bar aquest, a la punta, que el Pauet que deia.
Sí.
I allí, doncs, allí era el nucli que el jovent feia les seues coses.
Llavors, a partir d'aquesta trobada, ja començàveu, eh?
Sí, decidíem, però sí. Però ja et dic, en una època que érem 3, un que es diu Profitós, que ja és mort, un que es diu Corbella, i jo, els únics que fèiem excursionisme.
Ja has comentat abans, també, que l'equipament que portàveu, no? La roba que portàveu i el calçat...
Ui, era de lo més... Bueno, lo que hi havia en aquella època.
Molt rutinari.
Molt rutinari i quan vam poder portar xiruques ja va ser un miracle, eh?
Ja.
Vull dir,
Sí. Bueno, jo les espardinyes empetades no les he aconseguit, gràcies a Déu.
No.
Ja anàvem, per lo menos anàvem quets. Sí, i després no. Dels quets amb botes.
Va haver les xiruques, que sí, eren unes de roba, aquell, allò va ser un èxit.
Sí, sí, sí.
Però més anterior, a travessar el Montsec amb espardinyes amb betades.
No, sí, ja he vist fotografies
de cànim, una sola de cànim. Sí, i tant.
Sí, sí, això sí.
Oh, i ben contents.
Sí.
I un material poc lleuger, no? Que a més has de portar molt pes a sobre, ara que anem a caminar, que tot és molt lleuger, no?
No, llavors era pesava molt, les motxilles pesaven molt. Sí, i quan jo feia aquestes excursions que duraven una setmana per la Vall d'Aran, portàvem el menjar de 7 dies a l'esquena, 20 quilets, no baixava de 20 quilets. Sí, havíem de portar un llum de petroli, podíem fer foc a tot arreu, no s'encenia mai cap bosc, no mos ho prohibien.
I la roba impermeable també, que ara em sembla
tan normal. No existia. No, tot de cotó.
Portaveu també jerseis de llana, no?
Sí, jerseis de llana.
I pel que fa a l'orientació, no? Anàveu amb mapes, per tant, el GPS que coneixem ara ja...
Jo això tampoc no he agafat tot això.
Jo anava a la biblioteca, anava a la biblioteca, i amb llibres antics posava un paper d'aquells transparents i amb un llapis de tinta, que es deia, que no hi havia bolígrafos, s'ho caia a la llengua i amb allò me feia mapes. Me feia mapes, però mapes precaris. Eren uns mapes rudimentaris que tenies una certa orientació, no? I anaves fent.
I clar, ara que tenim tan habituat això de la meteorologia, de mirar el temps a la tele o a la ràdio en una època, o ara als mòbils, que tenim el temps al moment pràcticament, suposo que abans s'havia de llegir el temps pel cel.
Jo una vegada a Sant Salvador del Bosc me va agafar una pedregada que va posar 4 dits de calamarsa a terra, i em va agafar l'esquena, i la vaig tindre que aguantar quan era dalt ja, al Montsec, que anàvem des de Rúbies per la Portella Blanca, doncs me va agafar una pedregada que no vegis, I allí no hi ha... No hi ha xupluc, no saps on posat. Ja.
Per tant, Josep Maria, tampoc no teníeu cap previsió de si era molt cap de setmana per marxar o no, no?
No, bueno, jo caps de setmana fora, tampoc no, tret de quan faig el camí, tampoc no hi he passat mai. Ell és més veterano que jo i parla d'un temps que jo...
Que tu, que ell no... Ell no feia res
llavors. Jo no d'allò, jo llavors no...
No tenia l'afició.
No estava aficionat encara.
Sí.
Jo quan vaig començar a caminar, doncs, més o menys ja portàvem uns quets, portàvem unes botes, i teníem telèfonos portàtils.
Bueno,
jo
quan aquest centre que es va fer, hi havia lo Rotés, ell era el president, me sembla, o un dels presidents, o dels jefes, i ell tenia el material, tenia una tenda de campanya i tenia 4 coses. I la tenda de campanya era de lona, de cotó, que quan se mullava a la matinada, allò pesava, o sigui, damunt dels 20 quilos, la tenda de campanya, los ferros de la tenda, que eren, no eren d'alumini, eren de ferro galvanitzat, a l'esquena, amb una altra bossa, i me l'anàvem passant, un rato cadu, perquè clar...
I aquest material, per exemple, on se podia aconseguir? Perquè ara tenim botigues de esport a tot arreu.
Aquest material, no sé d'on va sortir, però lo jefe d'ell, los Rotés, pues lo tenia allà a la botiga i molt prestar.
Home, potser venia de Barcelona, que ell tenia molta relació amb Barcelona.
Sí, potser de trobar a Barcelona, això suposo, sí.
I també per anar a l'excursió, quin transport utilitzàveu?
Lo tren.
Sí.
Lo tren.
Sí.
Sí, lo tren. I quan érem als puestos de la muntanya, pues hi havia un camión.
A damunt del camión i que et portava.
Sí, a la caixa del camión, perquè se viatjava molt en camions, era la norma. No abundar en els autocars, tampoc. Sí.
Ara normalment es va amb vehicle particular i la majoria de gent va així, no va amb transport públic.
Ara ho trobaríem una cosa revolucionària també anar amb transport públic, no? Perquè seria un fet d'ecologisme, quasi.
Això encara es veu en països del tercer món, encara es veu això dels camions que van al caixer. Bueno, doncs això és el que fèiem nosaltres. I gràcies que ens portessin.
L'autostop era el vehicle particular, quasi, no?
Sí, no, portaven, sí.
Pel que fa a l'allotjament, quan aneu a un refugi, no havíeu de reservar com ara.
No, és que no hi havia refugis.
Bueno, jo no hi he anat mai.
A la meva època no hi havia refugis.
Jo no he anat mai amb refugis, eh?
No.
Tret dels allò, tret el que parlàvem abans de fer el camí.
Els albergs.
Els albergs, allò, això sí, però amb refugis de muntanya.
Jo...
No, una vegada sol he estat, perdó, una vegada sol sí.
Jo vaig estar en un refugi de muntanya, sí, al Llac Negre, damunt de Cavallers, hi havia un home allí... I res, mira, dormir damunt de palla, vam dormir damunt de palla, no hi havia res, era una habitació i damunt de la palla allí vam passar la nit, si no ho tiràvem de tenda de campanya.
Claro.
Sí.
Ara tenim cursos de guies de muntanya, tenim activitats on ens formen per aprendre a gestionar l'activitat al medi ambient, no? Sí. Per a conèixer el medi ambient, per a conèixer l'excursionisme a la muntanya, centres d'excursionisme, o tota una tradició aquí a Catalunya d'associacionisme que ens ensenya a conèixer la natura i la muntanya, però abans, suposo, tota aquesta estructura tan gran, no sé si és, com
era? Sí, perquè els més vells, almenys jo, el senyor Carrobé, que era un dels fundadors més antics del centre, doncs aquest m'explicava moltes coses i m'ensenyava molt de la natura i sempre hi havia un motiu. Era fer una excursió per anar a veure una ermita, per anar a veure un castell, per anar a veure un poble. Sempre hi havia un motiu final. No era caminar per caminar. Sempre hi havia un trasfondo. I llavors aquest senyor t'explicava les coses. Tu potser el vas conèixer, el Carrobé, no?
De nom, no. Sí. No vaig coincidir amb ell, no.
Sí.
No, també suposo que hi ha un salt generacional també amb els serveis d'emergència, és a dir, ara tenim els helicòpters i el 112 a l'abast a qualsevol moment.
Sí, ja l'he tingut que fer servir alguna vegada.
Sí?
Sí.
Però abans ni pensar-se, no? Aquests,
no, és que no, potser no eren tan agosarats i no feien tantes coses tan atrevides, però jo no vaig veure mai cap accident de cap classe.
Ja. Creieu que abans potser hi havia més precaucions a l'hora d'anar a la muntanya?
Bueno,
a diferència d'ara,
no,
potser?
No, és que eren menys gent. I al ser menys gent també hi havia menys incidents.
S'ha massificat molt ara, eh?
Sí, és la massificació. Pensa que jo havia fet el Congost de Montrevell, que no hi anava ningú, pel camí de sota. I allò era com si fos a la Selva del Brasil. Allí no, ningú sabia on era. Perquè jo parlo dels anys 50, de la dècada dels anys 50.
Sí, només teniu de mirar una cosa. La premsa portava, potser fa un mes, que hi va haver aquí dalt aquest pic, la pica d'Estac, que la massificació que hi va haver... Que
cua a la pica d'Estat,
La persona que ha estat a la pica d'Estat, a dalt, de tot, hi ha un terreny molt limitat. Pues allò pensaves, bueno, aquest pot caure cap a la dreta, pot caure cap a l'esquerra, que no cal que et vinguin a buscar, ja, llavors, perquè si caus...
Sí.
Pues està així de gent. Jo quan vaig veure la fotografia, me vaig posar les mans al cap, dic, no pot ser això. I en canvi, pues, és el que hi ha ara en aquests moments.
Bueno, jo fa 3 setmanes vaig anar al Bou Mort, I érem 3 a dalt. No.
Ja.
És una muntanya fàcil,
sí.
Però només érem 3 persones. No hi vaig trobar ningú.
També potser segons quins espais, no? Segons quins s'han ficat de moda i segons quins segueixen estant com abans, no?
Bueno, potser va coincidir que la gent se van tirar el bolet aquells dies. I llavors sí. Per allà, al poble de Bóixols, per allà només es veien amb el cistell. L'excursionisme va quedar una mica relegat.
Què ha fet que l'excursionisme ara sigui tan popular, no? I tothom vulgui fer excursionisme i anar a la muntanya, no?
S'ha ficat de moda, no? Anar a la muntanya i abraçar arbres,
pel Quebec, sí. Pel Quebec, sí.
Sí. No, però ara també fan això, com es diu, running, això que corren. Sí.
Sí, però això són 4 dies, només dura 2 dies, dura un cap de setmana i ja no els veus més, aquestes persones, eh? No tenen la seguida que, per exemple, tenim ell i jo i d'altres que caminen com la persona que tens al costat, per exemple, que és un caminador empedernit. Aquests són gent que agafen un pont, anem cap allà, i després se troben amb el que es troben, com el que t'he dit, aquests casos que m'he trobat jo amb el camí de Santiago, doncs igual se poden trobar aquestes persones.
Hi ha una inconsciència, potser, a la muntanya.
Sí.
Que fa que actualment ens trobem en situacions...
Per mi sí que hi és, per mi sí que hi és.
Com creieu que es podria solucionar?
Això és molt
regulant
difícil.
La muntanya, regulant l'accés...
Ja s'intenta.
Quines
regular.
Altres solucions donaríeu?
Ja comencen a posar quotes. Regular, sí. Rebeix, ja posen quotes.
Hi ha puestos, per exemple, jo explicaré un cas que només ho he vist en fotografies, que ja, no sé si heu sentit parlar d'un que una excursió que hi ha a la província de Màlaga que en diuen el Caminito del Príncipe, em sembla que
del rei.
O el Caminito del Rei, exactament, que és molt similar amb lo de Montrevell, és molt similar. Allí, si no hi vas amb dia i hora...
I,
no
paga, deixa, no... i pagando.
Potser sí, això del pagando, no sé, sí, però potser sí. I pagando. Vale, pues, añadim-lo pagando. Pues no hi pots anar. I pel que m'han explicat a mi a vegades, si tens de demanar, potser igual amb un mes d'antelació per poder anar, amb molt temps d'antelació.
Això es fan molts puestos, perquè a França, sí, jo he anat amb coves, sí, d'aquestes que estan controlades, uh-huh, i he tingut que demanar-ho des d'aquí i pagant-ho també.
Pagant-ho, vale, sí, vale.
Potser al final la solució serà anar pagant a la muntanya? O...
Sí, aquí, aquestes coses s'han de regular, perquè el massificar tampoc no dona bo. A mi, ja, quan hi ha tanta gent, no m'agrada. Jo el Congost de Montrevell ara ja no m'agrada.
Ja, 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 ja.
A mi l'encant que tenia, sí, a la meva època, que allò era cel, vaig, ara jo, a mi no em diu res. Ara ja no tinc.
I algun dia hi haurà algun disgust allà. Algun dia, sí, per desgràcia, hi haurà algun disgust, per, sobretot a les escales. Això de les escales ha agafat molt morbo i tothom cap a les escales. Ja he estat jo dos o tres vegades també.
Sí.
I a vegades m'he trobat en situacions que m'ha preocupat i tot.
Sí, perquè es fan embussos. Sí, es fan, sí, embussos, sí, embusses, sí.
I clar, quan veus una, te puges unes escales amb 50 metres aproximadament que té i veus que no pots tirar ni endavant ni endetràs, tot ple. I el primer que penses, bueno, aquests claus que enganxen...
Sí, si aguanten el pes...
Sí, que aguantarà tot aquest pes que estem d'allò, sí, perquè tot està enganxat a la roca.
I a més les van fer de fusta, que sí, les puguin també, fer també de ferro, no? Sí. Si les haguessin fet de ferro,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Sí, sí. Les van fer de fusta i jo allò de la fusta tampoc no em fa gens de gràcia.
Ja, ja, ja. Bueno, se la vernissin de quan en quan, encara jo, tira que te
jo,
va.
Jo hi vaig estar el dia que les van inaugurar,
està bé,
però jo vaig passar el pont... I quan vaig passar el pont, baixaven les autoritats de l'Aragó i la televisió i un capellà, que és el que deia venir, i li vaig dir, perdoni, jo ja l'he inaugurat, és un any inaugural. I jo aquell dia ja l'havia passat, ja dic, jo ja he passat, ho sinto molt, però va ser una anècdota, no? Sí.
Al final potser hem fet la muntanya pel món turístic, no? És a dir, estem adaptant la muntanya, sí, sí, a
bueno,
uns llocs.
Però això ha passat amb tots els deports. La bicicleta abans no era el que és ara, el deport de la bicicleta. Sí, sí que hi havia bicicletes, però jo me l'havia d'anar a llogar a Calterna, la bicicleta, no en tenia. Mira, quan van dessecar l'estany d'Ivars, havia d'anar allà amb el col·legi a l'estany, a veure com lo dessecaien, i com que no tenia les 15 pessetes per pagar la bicicleta, no hi vaig poder anar.
Ja, ja, ja,
així de clar, a mi no em fa res de dir-ho.
No. Ja.
La cosa és així.
No, doncs veiem
que el jovent ara va més bé econòmicament del que anàvem nosaltres,
Sí. Ja, això és una de les coses més que han canviat.
Però estàvem molt alegres,
I tant.
I això de... No, no... com se'n diu, del porro, això no teníem ni idea. I de beure, ben poc. Sí, fumar algú sí que fumava, però...
I xarxes socials, tampoc no n'hi havia, i per tant no podies conèixer que hi havia o no al Pirineu, no? Aquests no, paratges que ara veiem a les xarxes socials,
sí,
tothom ha de fer la foto, tothom ha de fer el selfie...
No, això això s'ignorava totalment. Però tenia el segon cant, Perquè tot era verge, tot era verge. I ara tot està... no vull dir la paraula.
Sí. Doncs una vegada més, una diferència més de les que veiem al territori, al canvi, i amb els vostres ulls heu pogut veure aquest canvi. Nosaltres possiblement serem els que veurem el proper canvi, que no sé quin serà.
No, que s'anirà així, reglamentat, i tot serà... Hi haurà barreres de tot arreu.
Amb el llibret a la mà.
Sí.
Sap greu, no?, pensar que serà, sí, així,
sí,
realment.
Jo suposo que sí, la llibertat que nosaltres vam tindre a la muntanya, sí, arribarà un moment que no la tindrà la gent.
Continuareu caminant, entenc, després d'aquesta conversa?
Sí.
Tot i pensar, sí, que la llibertat de la muntanya, sí, i que sí, està tan malament.
Jo si puc, diumenge ja la tinc planificada pel diumenge.
Doncs això, us anirà, que continueu caminant molts anys i que puguem continuar escoltant les vostres experiències.
Jo t'he dit una cosa, jo fa... He estat 4 anys de baixa... perquè m'han posat pròtesis als dos genolls,
I tot i així continuaràs caminant?
Ara, sí, ara camino ja. Ara ja camino amb les pròtesis. Sí, sí, perquè no me les sinto, no noto
claro,
res.
Claro.
Ara, ara ja ho tinc. Si no s'espatlla...
Un exemple més de superació per continuar fent allò que més t'agrada, no?
Sí, en veritat.
Doncs moltes gràcies per venir avui. Acabem de tindre dos dels socis més longeus, més grans del nostre centre, i aquestes paraules i aquesta experiència que teniu acumulada ens serveix de referent i de marca pel futur. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Moltes gràcies per vindre.
Gràcies.
Igualment. Camins del Pla i la Muntanya.
Bueno,
I fins aquí la caminada d'avui.
Oh, molt bé. Com va anar? T'has passat bé aquesta caminada?
Ha sigut llarga.
No, els nostres convidats l'han fet amena.
Convidats que potser aviat seràs tu, no? Perquè són sèniors, l'has dit al principi del programa.
No, jo encara...
Encara et quede.
Et consideres jove encara,
jo
clar.
Jo sóc d'esperit jove.
És això de... Oh. Encara sóc jove, no?
Eternament jove.
Un xaval.
Exacte.
Doncs esperem que siguis molt jove molts més anys, no?
Espero, perquè si no malament rai, jo l'esperit és jove.
Tens esperit de jove?
Home, i tant. Tinc aquí dos companys de 20 anys, que més puc voler?
Poca cosa més podem demanar. Ens tornem a trobar el 28 de desembre. Fins llavors.
No és una innocentada.
No és una innocentada?
Bueno, ja ho veurem, no?
Bé, a veure els nostres oients, què es troben quan vinguin?
Si venen, si hi som.
Bueno, ja veurem. I l'apocalipsi està aquí.
Ja ha arribat. Fins ara. Ens veiem al pròxim programa.
Fins aquí el camí d'avui.